Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dijous 2 d'agost de 2012. Comencem el nostre informatiu d'avui amb una notícia que ens porta Olga Tomàs i que ens parla de les bones dades d'ocupació d'hotels i càmpings a la nostra població. I així comencem avui.
Segons el balanç d'ocupació al municipi durant el mes de juliol, realitzat des de l'àrea municipal de turisme, s'ha detectat un augment en un 7% d'ocupació a hotels i càmpings respecte al 2011. I és que s'ha arribat al 77% d'ocupació, tot i que s'ha detectat més ocupació els caps de setmana que durant la setmana. Durant els caps de setmana s'ha arribat al 95%. Les dades són menys positives quan es tracta de l'allotjament a apartaments i xalets, que s'ha reduït un 20%. També ha baixat el consum a restaurants en un 25%. I és que, en temps de crisi, la tendència dels visitants és augmentar la compra als supermercats i reduir la despesa als comerços locals i restaurants. Pel que fa a la diversitat de procedència dels turistes, continua encapçalant el rànquing el turisme nacional, seguit del francès, l'anglès, l'alemany, el belga, els ciutadans dels Països Baixos, Suïssa, Països Nòrdics i Rússia. De cara a l'agost, hi ha bones expectatives, segons el gerent de l'àrea municipal de turisme. Cal tenir en compte que el turisme a l'Ametlla es concentra del 15 de juliol al 15 d'agost. Per tal de combatre aquesta estacionalització, des de l'àrea de turisme s'estan preparant paquets de cap de setmana que incorporaran nous actius turístics com les empreses vinculades a l'estació nàutica. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
I bueno, estem portant amb diverses campanyes, ara estem treballant molt, la setmana passada hem estat de rodatge, estem gravant uns videoclips que parlaran del turisme gastronòmic, turisme familiar, turisme actiu, i englobaran totes aquestes activitats que es poden fer. Estos videoclips los presentarem al mes d'octubre i després li donarem una difusió a webs, a YouTube, a Twitter, al Facebook, a tots els bloggers, i farem molta incisió en el mercat francès perquè aquests videoclips donin aquesta imatge que té la Cala, no? De lloc natural, de destinació turística potent, de sol i platja, però amb moltes activitats.
D'altra banda, enguany l'Ametlla ha ampliat la seva oferta pel que fa al litoral calero, i és que aquest estiu la Cala compta amb una platja naturista, Torrent del Pi, i una platja on es permet el bany de mascotes, com és la de Bon Caponet.
Adif desviarà la via del ferrocarril per poder soterrar la variant de l'Aldea. Les obres de la construcció de la variant de la carretera nacional 340, al seu pas per l'Aldea, van avançant a un ritme raonablement satisfactori, va assegurar el govern local del municipi. La previsió és acabar-les l'any 2014, tal i com va anunciar el passat mes d'abril el govern de l'Estat, quan va aprovar un calendari de 3 anys, del 12 al 14, per culminar una obra en marxa des del mes de maig de l'any 2009. El traçat de la nova via està pràcticament finalitzat i ara tots els esforços s'han dirigit al complex tram d'intersecció entre la futura variant i la línia de ferrocarril València-Barcelona. La decisió de modificar el projecte inicial previst en aquest punt i la seva dificultat haurien justificat l'allargament del termini previst de finalització del 2013 fins a un any després. Així ho pensa l'alcalde de l'Aldea, Daniel Andreu, que va explicar els detalls de l'operació. En el projecte inicial va apuntar que es definia el pas elevat de la variant per sobre la línia del ferrocarril, una opció amb un elevat impacte visual i que hipotecava els futurs creixements del corredor del Mediterrani. L'Ajuntament de l'Aldea va valorar una alternativa al projecte inicial amb diversos tècnics abans de plantejar el canvi al Ministeri de Foment. Els van fer veure el greuge que significaria per a la seva pròpia infraestructura ferroviària a la idea inicial. D'aquesta manera s'optà per una solució alternativa actualment en marxa. El traçat de la variant serà soterrat i, per fer-ho possible, caldrà construir un calaixó de considerables dimensions sobre el traçat ferroviari. Mentre aquesta obra es trobi en construcció, el traçat del tren es desviarà de manera temporal a una via, el traçat de la qual es troba en fase de construcció. A hores d'ara, l'empresa constructora de la variant ha aixecat el talús sobre el qual s'instal·larà la via i la catenària temporal, mentre que també s'ha traslladat a la zona les peces de la mateixa via. El talús viatja en paral·lel a l'actual via del ferrocarril. Ara bé, fons municipals han assegurat que l'empresa estatal Adif, encarregada de la infraestructura ferroviària, no iniciarà els treballs d'instal·lació de la via temporal fins al proper mes d'octubre. Estan parlant d'una maniobra molt complexa que alentirà el ritme de la variant, ja que calen permisos i altera la circulació del trànsit ferroviari. Un cop finalitzat aquest procés, s'iniciarà la construcció del calaixó i un cop acabada aquesta obra, caldrà tornar a desmuntar la via temporal i col·locar-la de manera definitiva sobre el calaixó. Andreu estima que la modificació del projecte en aquest tram significa duplicar el seu termini d'execució, tot i que el pressupost global de la variant no s'augmentarà. L'Ajuntament de l'Aldea és partidari d'executar el traçat alternatiu, ja que el seu impacte visual serà menor i, malgrat el nou retard en els terminis de l'obra, permetrà garantir el futur creixement del corredor. L'informe de l'administrador concursal de la cooperativa de l'Aldea, emès el passat mes de juliol, situa el deute de la entitat en 7,16 milions d'euros, dels quals 1,79 milions corresponents a crèdits bancaris per inversions tenen consideració de privilegi especial. El document valora els béns i actius de l'entitat en 5,92 milions d'euros des del punt de vista de continuïtat de l'activitat, atès que, en cas contrari, es podria rebaixar la xifra en un 70%. L'informe afirma que la cooperativa va acumular des del 2007 un total de 2,59 milions d'euros en pèrdues que en bona mesura van ser ocultades per l'exgerent. Així, l'entitat es va finançar amb crèdits subscrits amb Bankia i els estalvis dels impositors. L'administrador, volem dir, destaca que l'activitat agrària i de la secció de crèdit no estaven gestionades amb comptes separats, fet que alimentava la confusió entre els ingressos i evitava que la cooperativa tingués una percepció de la realitat deformada, atès que creien disposar de diners a la caixa de forma constant. Aquests fons s'utilitzaven per pagar l'activitat agrícola i les inversions efectuades. Entre el 2008 i el 2011, l'informe atribueix a Ferrer haver comptabilitzat operacions de compra-venda inexistents, sense cap correspondència amb les transaccions realitzades. També es comptabilitzaven vendes fictícies sense IVA a clients intracomunitaris i comptabilitzava les factures fictícies rebudes de proveïdors. D'altra banda, l'informe de l'administrador també revela que el fill de l'exgerent de la cooperativa, un membre del Consell Rector i el germà del tresorer van retirar o desplaçar del compte a termini al compte de crèdit un total de 45.000 euros abans del bloqueig de comptes l'1 de desembre del 2011. Aquests diners hi cal afegir els 160.000 euros que el mateix exgerent va retirar del seu compte a termini el 22 de novembre del 2011. Ferrer va justificar aquest moviment, tot assegurant que l'havia ordenat anteriorment i amb aquests diners pretenia fer front a necessitats personals i a preparar la seva defensa. Finalment, però, l'administrador concursal ha constatat que aquests diners es van dipositar amb un xec en un compte a nom dels seus dos fills a la Caixa. Alcaldes i regidors socialistes del Baix Ebre i del Montsià han comparegut aquesta setmana per tal de manifestar el seu rebuig a la proposta de reforma de la Llei de Bases de Règim Local impulsada pel Govern de l'Estat. Segons la primera secretària de la Federació de les Terres de l'Ebre, Núria Ventura, amb el traspàs de competències dels municipis de menys de 20.000 habitants a les diputacions i l'eliminació del 30% de regidors per al 2015, la ciutadania veurà com el model de municipi i els serveis se'n ressenten. Ventura assegura que traslladar les competències és una greu equivocació que allunyarà l'administració de la realitat, centralitzant els serveis amb el conseqüent desequilibri territorial. Per als socialistes ebrencs, el govern del Partit Popular torna a responsabilitzar de la crisi els governs locals, quan en realitat només suposen un 3% del total del dèficit de l'Estat. La solució, segons ha declarat Ventura, passa per la mancomunicació de serveis i el treball en xarxa dels petits i mitjans municipis. En aquest sentit, en el darrer Consell de la Federació del PSC es va aprovar una proposta de resolució en defensa dels municipis i dels drets dels ciutadans que serà presentada en forma de moció als plenaris dels ajuntaments. La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat del Perelló a tres persones pertanyents a un mateix clan familiar i integrants d'un dels grups organitzats més actius en el robatori amb força a l'interior de vehicles en àrees de servei de l'autopista AP7. En el marc de l'operació Medol, als detinguts se'ls imputa la presumpta comissió de 18 fets delictius comesos en un mes. S'han pogut recuperar els efectes robats i el material utilitzat per forçar l'obertura dels vehicles, com ara punxons afilats i tornavisos de grans dimensions. L'operació s'emmarca en les mesures de la Guàrdia Civil de Barcelona consistents en la prevenció i investigació de delictes a l'AP7 i l'AP2. Els agents van detenir tres dels integrants d'aquest grup, dos homes i una dona, tots espanyols, i van intervenir el vehicle utilitzat per perpetrar els robatoris. A la investigació va contribuir-hi el sistema de videovigilància instal·lat a les àrees de servei que va arribar a captar la comissió d'algun dels robatoris que ara s'atribueixen als detinguts, tots ells amb nombrosos antecedents delictius per fets similars. S'ha arribat a constatar el pas d'aquest vehicle en un mes aproximadament per diferents àrees de servei de les províncies de Barcelona, Tarragona i Castelló. Tortosa tornarà a disposar d'un museu de la ciutat dues dècades després del tancament de l'anterior equipament. L'Ajuntament treballa per poder obrir les portes del renovat centre situat al rehabilitat escorxador modernista a partir del pròxim 29 de setembre, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni. El denominat Museu de Tortosa, històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre, exposarà al voltant d'un 10% de les 5.000 referències del seu catàleg dins d'un recorregut estructurat en 6 grans períodes històrics. Les obres per a ubicar-lo a l'escorxador van començar a finals del 2007 i han suposat una inversió de més de 2,5 milions d'euros, incloent els serveis i la urbanització de l'espai. L'exposició permanent del museu, que ocupa una superfície aproximada de 600 metres quadrats, distribuïda en dos nivells i amb unes 500 peces, vol oferir al visitant una visió retrospectiva de la història de la ciutat i del territori des dels seus orígens i fins a l'actualitat. En aquests moments, els tècnics estan a punt de començar a situar aquesta part de la col·lecció a la sala d'exposició, un cop finalitzin els treballs de condicionament de l'espai. Del fons de 5.000 referències es disposaran les més representatives de cada època. S'hi podran veure objectes de sílex procedents de la cova de la Mallada del Perelló, les peces més antigues del fons, amb prop de 15.000 anys d'història, així com l'estela funerària romana del segle II de la nostra era recent, restaurada i que va aparèixer incrustada a la muralla del Castell de la Suda, un dels punts forts de la col·lecció. El consistori, a més, ha tancat convenis i acords amb diferents museus nacionals i estatals per aconseguir la cessió de diverses obres de les seves pròpies col·leccions. És el cas del Museu del Prado de Madrid, que cedirà un quadre amb un paisatge de la ciutat de Tortosa del segle XVII, així com amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Arqueològic de Tarragona. L'alcalde de Tortosa ha explicat que durant el primer cap de setmana d'obertura l'entrada serà gratuïta, però no ha volgut avançar el cost de l'entrada més endavant. Els visitants, a banda d'audiovisuals, multimèdia i altres recursos, com una maqueta de la ciutat del segle XVI, disposaran també d'audioguies per poder fer el recorregut a les 6 etapes històriques des de la prehistòria fins a l'actualitat. El projecte museològic del projecte ha estat elaborat per l'empresa Quaderna i ha costat uns 450.000 euros que aportarà la Generalitat i el Ministeri de Cultura. El museu complementa les seves instal·lacions amb una sala de reserva on es guarden les peces pròpies i cedides, la sala d'exposicions temporal Antoni García i una aula didàctica. L'equipament, a més, tindrà també una utilitat turística. Bel ha anunciat que el consistori instal·larà a la mateixa recepció d'accés de la sala d'exposicions una botiga i una oficina d'informació turística. L'obertura d'aquest punt d'informació anirà paral·lel al tancament del que ara existeix al centre d'acollida turística de l'entrada de la ciutat, que registra una baixa afluència de visitants i que ha de permetre concentrar les tres oficines turístiques de la ciutat al voltant del nucli antic com a espai que el consistori aspira a potenciar. El Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, ha assumit la necessitat d'estirar conjuntament del carro del turisme, posant en marxa amb altres centres d'interpretació i empreses d'allotjament de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta un programa de col·laboració que oferirà descomptes en entrades, així com la possibilitat d'adquirir-les com a abonaments en establiments de la zona. Sinergies, com així s'anomena la iniciativa, vol crear l'escenari favorable perquè els visitants de la zona puguin allargar la seva estada oferint-los un producte amb diverses possibilitats. Així, la compra de l'entrada als centres de COMEBE donarà dret a descomptes del 50% en l'accés d'altres 5 equipaments. Els museus que participen en aquesta iniciativa del programa Sinergies i amb els quals el COMEBE ja ha signat els respectius convenis són el Centre d'Interpretació de la Mel d'Arnes a la Terra Alta, l'exposició La Trinxera de Corbera d'Ebre a la Terra Alta, l'Ecomuseu dels Ports d'Horta de Sant Joan, el Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova i el Celler Cooperatiu del Pinell de Brai. A més dels descomptes, les entitats que els gestionen han editat opuscles conjunts i pretenen llançar campanyes de comunicació per donar a conèixer la iniciativa. Es pretén millorar l'oferta cultural per als visitants, donant-los accés a d'altres actius amb descomptes del 50%, tot indicant que el programa també treballa en aquest àmbit cultural com en l'àmbit turístic i l'objectiu és el desenvolupament d'estratègies per a la difusió i promoció dels actius culturals i patrimonials que es puguin sumar a aquesta iniciativa. Hem arribat ja al final del nostre butlletí informatiu del dia d'avui, però anem en aquests instants a fer un repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat. L'ocupació d'hotels i càmpings augmenta un 7% respecte al juliol del 2011. Des de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es fa balanç de l'ocupació durant el mes de juliol, un mes que ha deixat bones xifres en hotels i càmpings. En canvi, l'ocupació als xalets i apartaments i el consum als restaurants s'ha reduït. Adif desviarà la via del ferrocarril per poder soterrar la variant de l'Aldea. L'empresa constructora ha aixecat el talús per a la via temporal que es començarà a instal·lar al mes d'octubre. El PSC contra el nou model d'administració local. Detinguts de tres persones integrants d'un grup especialitzat en robatoris amb força a les àrees de servei de l'AP7. Tortosa recupera el Museu de la Ciutat el pròxim 29 de setembre, dues dècades després del tancament. I els espais de la Batalla de l'Ebre impulsen la cooperació turística amb museus i el sector de l'allotjament. El COMEBE posa en marxa el programa Sinergies que permetrà oferir descomptes en entrades i abonaments a través dels establiments de la zona. És tot per avui. Us hem estat acompanyant Olga Tomàs, Fini Lleó i Imma Brull. Que passeu un bon dijous.